Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Júlia Julbe. Aquesta hora una desena de representants dels pagesos estan reunits amb la presidenta del Parlament, Anna R., al despatx d'audiències de la cambra per traslladar-li les seves reivindicacions. Una reunió que té lloc poca estona després que al ple del Parlament hagi intervingut el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, per instar el govern espanyol a fer canvis en la llei de la cadena alimentària. Marxem cap allà. Més detalls, Judit Caselles. Bon dia.
Bon dia. La reunió ha començat a 11:15 amb 8 portaveus als pagesos d'arreu del territori. Quan acabi la trobada, tenen previst reunir-se també amb els grups parlamentaris per fer-los coneixedors de primera mà de les seves demandes. Això té lloc després que el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, des del ple, hagi carregat contra la llei estatal de la cadena alimentària del 2021 i hagi demanat fer-hi canvis.
Per culpa d'una llei de la cadena alimentària que en el seu moment ja vam dir que era deficient, a la qual vam presentar esmenes que no ens van ser acceptades, podem controlar una mica més aquesta relació tan diferent entre l'oferta i la demanda, sobretot quan parlem de petits productors.
El conseller també ha criticat la majoria de partits per no votar a favor de les lleis que aposten per posar més restriccions als productes alimentaris que són importats de tercers països.
Moltes gràcies, Judit. Precisament la sortida dels tractors de Barcelona està provocant congestió i diverses retencions a la sortida de la capital catalana. La via més afectada està sent l'A2 en sentit Lleida, entre Bruc i Abrera. Hi ha fins a 10 quilòmetres de cua a la B23 entre Sant Joan d'Espí i Barcelona, fins a 3 quilòmetres, i l'AP7 registra 6 quilòmetres de circulació força intensa a Santa Margarida i els Monjos i Vilafranca del Penedès. Més qüestions sobre la situació de greu sequera que viu el país. N'ha parlat el president del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández. Ha dit que el govern català ha votat en contra de propostes del seu partit, però en privat els hi ha donat la raó. Són declaracions a la caravana de Ràdio Estel.
Tots els exercicis pressupostaris, nosaltres hem posat en els pressupostos la petició de complir les 8 desaladores, de fer les obres d'interconnexió. Cada any ens voten que no, les esmenes. Després, en privat, es reconeixen, tens raó. És molt típic també de la política catalana. En els passadissos del Parlament et diuen, tens raó, però com que no em vull enfrontar amb nos aquí o no sé quantos, no m'atreveixo a fer-ho. I ara què és el problema que té el govern de Catalunya? Que el que té és la indústria en una situació crítica.
En aquesta mateixa entrevista, Fernández també ha remarcat que té una bona relació amb el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, tot i que puguin també discrepar en algunes qüestions. I atenció a aquesta notícia, la policia espanyola ha detingut a Deltebre, al Baix Ebre, un dels fugitius més buscats d'Europa. Les autoritats romaneses el reclamaven i estava acusat dels delictes de tràfic d'éssers humans, tràfic de menors i dos delictes també contra les persones. El mes passat, els agents van tenir coneixement que la zona, i des de feia 15 anys s'hi podria trobar aquest individu que va ser sentenciat pels tribunals de Romania. Durant el període de fuga hauria estat vivint a Deltebre amb una altra identitat i també tenia un negoci com a assessor immobiliari sense aixecar cap mena de sospita. En els pròxims mesos havien de prescriure la condemna de 10 anys de presó que se li va imposar. Les 11:03, pel que fa a l'actualitat esportiva, el Barça encara no té clar el nom de l'entrenador que podria substituir Xavi Hernández a la banqueta del primer equip, un cop el de Terrassa plegui el pròxim 30 de juny. En una entrevista a Sport 3, el director esportiu Blaugrana Deco ha estat així de contundent.
Yo creo que el mismo perfil que tenemos al día de hoy, porque lo que tenemos es tener es un entrenador que sea capaz de adaptarse a la situación del club, adaptarse a saber que tenemos jóvenes que hay que trabajarlos, adaptarse, no haremos grandes fichajes de cara a la próxima temporada.
També ha deixat clar que el tècnic del filial, Rafa Márquez, no entra a la llista de candidats a seure's a la banqueta del primer equip. Només ho seria, diu, en cas d'emergència, però no és l'aposta ferma. I en motor, tercer i últim dia de testos de MotoGP, el circuit de Sepang, millora notable del català Marc Márquez amb la seva nova Ducati, que ha rodat 6è, fent molt millor temps que les dues jornades prèvies. Més ràpid ha estat però el seu germà Àlex, que ha acabat la primera tanda en quarta posició. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora a les 12 del migdia. Sempre també poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel, on hi trobaran la resta d'actualitat. Tot seguit no es perdin la conversa de Núria Ros amb Marta León, la psiconeuroimmunoendocrinòloga especialitzada en salut hormonal femenina, sobre els ritmes circadiaris.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel.
5 minuts que passen de les 11 del matí, moment per les dones.
On són les dones? I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am where they're meant to go.
Dijous 8 de febrer del 2024, nou mes, nova cita de salut hormonal femenina a mans de la nostra experta de capçalera, la psiconeuroimmunoendocrinòloga Marta León. Avui volem parlar i sobretot entendre què és i com influeix el ritme circadiari a la nostra salut. La teoria en principi és fàcil d'explicar. El ritme circadiari són canvis físics, mentals i conductuals que segueixen un cicle de 24 hores, que responen principalment a la llum i a la foscor i que afecten a la majoria d'éssers vius. Però i la part pràctica? Com la portem? Com ens podem sintonitzar amb els ritmes circadiaris? Com influeixen a la nostra salut i benestar diari? Aquestes són només algunes de les preguntes que avui intentarem respondre i amb qui millor que amb ella. Marta León, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
Marta, ara ho dèiem, avui ens vols parlar del ritme circadiari, també ens vols donar algunes estratègies per sincronitzar-nos amb ell, així que jo crec que hem de començar, com sempre fem en aquest espai, pel principi, i preguntar-nos què són exactament els ritmes circadiaris i de quina manera influeixen a la nostra salut i benestar.
Pues mira, tú lo has explicado muy bien, ¿eh? Pero para que así nos quede claro, 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 serían estos ciclos de 24 horas que influyen, ¿no?, a todos los seres vivos, ¿no?, como bien has dicho. Es decir, nosotros todos, cualquiera si lo piensa un poco, no está igual, pues a nivel de energía, a nivel de apetito, a nivel de claridad mental, ¿no?, por el día que por la noche. Entonces, como la vida en la Tierra, ¿no?, en todos los seres vivos, mamíferos, ¿no?, etcétera, se rige según los ciclos del día y de la noche, en realidad, cuando hablamos de ritmos circadianos o de ciclos circadianos, nos estamos refiriendo a cómo cómo nos comportamos y qué bioquímica, digamos, se manifiesta durante el día y qué otra bioquímica se manifiesta durante la noche. O sea, qué cambios se producen en nuestra biología, tanto hombres como mujeres, a lo largo de esas 24 horas. Cuando hablamos de ritmo circadiano sería justo, ¿no?, hablar de esto.
Clar, en aquesta secció sovint ens dius que una bona salut hormonal passa per un bon descans. És un dels pilars, no?, per estar bé. Com bé sabràs, hi ha moltes persones que no descansen bé, que tenen el maleït insomni i que lluiten, no?, per combatre aquest insomni, per poder descansar bé. Llavors, jo em pregunto, els ritmes circadiaris poden influir directament a la qualitat del nostre descans?
Sí, porque en realidad cuando hablamos de ritmos circadianos y cuando hablamos de estos cambios que se producen en nuestra biología, ¿no?, tanto por el día como por la noche, vale, vamos a ir un poquito más hacia la profundidad, ¿no? Esto significa que nosotros, por ejemplo, por el hecho de ser de día, en el momento en el que nuestro cerebro, nuestros ojos, que además nosotros tenemos los párpados, pero a través de los párpados podemos percibir si es de día y si es de noche. Si ahora cualquier persona cierra los ojos, puede saber si es de día o si es de noche, a pesar de que lo vemos todo oscuro, ¿no? O sea, que hay cierta como sensibilidad. Bueno, pues nuestro nervio óptico no está conectado con una zona del cerebro que se llama núcleo supraquiasmático, no hay que aprendérselo, pero es como una zona del cerebro, digamos, donde está como, a mí me gusta decir, como el director de orquesta, que dice, bueno, pues si ahora debe funcionar, pues como director de orquesta ahora deben sonar el piano, o ahora deben sonar las trompetas, o ahora deben sonar los violines, ¿no? Entonces, organiza todo lo que luego en nuestro cuerpo se va a manifestar, pues como físico, comportamental, ¿no?, etcétera. Claro, cuando nosotros nos levantamos por la mañana, lo primero que ocurre, ¿no?, al darnos cuenta de que es de día, vale, pues es que aquí nos levantaremos con más o menos energía, pero lo que hace nuestro cuerpo es empezar a producir unas grandes cantidades de una hormona que se llama cortisol, que seguro que nos suena porque es la famosa hormona del estrés, ¿no? Entonces, empezamos a elevar los niveles de cortisol, porque claro, si lo pensamos, venimos del letargo nocturno, que estamos prácticamente como inconscientes, ¿no?, a, bueno, pues tener ritmo de actividad. A la mañana ya sabemos que son frenéticas, la ducha, no sé qué, cojo el metro, empiezo a trabajar las primeras horas, ¿no?, del día. Vale, aquí No solamente producimos cortisol, sino también producimos testosterona, producimos serotonina, o sea, producimos una serie de hormonas que nos van a hacer, según la cantidad, porque esta cantidad pues la hace cada cuerpo en su medida, obviamente, van a hacer que yo me despierte y que inicie el día con más energía y con más alegría, ¿no? Uh-huh. O con menos. Vale, de esto también va a depender mucho el cómo yo haya descansado por la noche y cómo voy a descansar al día siguiente. Claro. O sea, al final cada día está un poco concatenado. Algo muy fácil que todos entendemos claramente es que si yo he dormido mal esa noche, pues imagínate, he tenido una cena, luego me he ido de copitas, o yo qué sé, o me he trasnochado por lo que sea porque estoy preparando algo para el trabajo, porque mi hijo está enfermo y no hemos dormido nada en casa. Bueno, que estas cosas que pasan, ¿no?, a veces en la vida. Vale, a la mañana siguiente, ya sé que por la mañana voy a estar peor. Claro, no he podido producir la melatonina necesaria, que esta es la otra hormona, pero la de la noche. Decíamos que el ritmo circadiano era, ¿no?, la bioquímica del día y la de la noche. Pues si la del día es el cortisol, la serotonina, la testosterona, la de la noche es la melatonina. Y esta es la que me ayuda a descansar mejor, ¿no?, a los sueños, a esto que tú dices, ¿no?, a poder descansar, dormir, ¿no?, tranquilamente, y a la mañana siguiente encontrarme, bueno, pues con esta claridad mental, ¿no?, con energía renovada, etcétera. Vale, esto es muy bonito en la teoría, pero en la práctica a veces nos pasa, en primer lugar, que pues puede ser que hayamos tenido una mala noche y hayamos alterado el ecosistema de la melatonina, que me gusta a mí decir, porque es como un poco, no es como no estamos permitiéndole al cuerpo pues producirla suficiente, pues porque a lo mejor no estamos pues con la tranquilidad necesaria, con el silencio necesario, uh-huh, con la oscuridad necesaria, ¿no? Pues a veces pasan cosas. Entonces, claro, si yo no puedo tener, digamos, ese estímulo que produce la melatonina nocturna, yo no voy a descansar bien, no voy a dormir bien y a la mañana siguiente no voy a estar bien. Entonces, claro, ¿cómo podemos cuidar, ¿no?, este ecosistema de la melatonina? Pues es que en realidad esto empieza casi casi desde el día. Una de las cosas que sabemos, y aquí va lo de cómo sincronizar, ¿no?, el ritmo circadiano con ello, es que depende de cómo yo empiece el día, seguramente dormiré mejor o dormiré peor. Uh-huh. O sea, sabemos que, como antes decía, ¿no?, el nervio óptico está conectado con este director de orquesta, ¿no?, que decíamos que es el que organiza un poco todo desde el cerebro. Vale, si yo me despierto por la mañana y soy capaz de poder ver la luz natural, puede ser, pues yo que sé, de camino al trabajo, o hay muchas personas que se levantan de noche y enseguida ya entran en el trabajo y ya están en contacto con la luz artificial. Uh-huh. O sea, no ven el día. Bueno, pues sabemos que si pudiéramos tener un momentito para ver el día, ni que sea, yo que sé, dar una vuelta a la manzana a primera hora cuando ya está amaneciendo, o sea, poder captar, ¿no?, la luz, esto va a producir que nuestro cerebro empiece a sintetizar todas estas hormonas que no solamente me van a ayudar, como decía, a tener el día, pues a pasar el día con energía, sino que van a crear el contexto necesario para que yo por la noche pueda fabricar buenos niveles de melatonina.
Clar, és a dir, per si ho entes bé, per descansar bé, i hem de començar bé des de primera hora del dia.
Exacte.
Llavors, estem fent ràdio, jo crec que hi ha molts companys periodistes que es senten identificats perquè entrem a una hora del dia que encara no ha sortit la llum del sol. Per tant, es recomana que el primer contacte no sigui amb llum artificial, però si no hi ha una altra opció...
Clar.
Sortir al carrer, encara que siguin dos minutets, i estar en contacte amb la llum natural.
Exactamente, porque esto es muy tonto, es gratis, y como es gratis será lo más difícil de implementar, porque una pastilla muy cara nos la tomaremos, pero algo que es gratis nos cuesta más. Entonces, esto, por ejemplo, en periodistas, en personas que trabajan en, pues imagínate, ¿no?, que trabajan en fábricas o personas que trabajan... Si pudiéramos, en el momento en el que ya es de día, salir un ratito, lo que cada uno pueda, que puedes cinco minutos, cinco, que puedes dos, dos. Fíjate que la gente que fuma sale a fumar. ¿Por qué nosotros no salimos a tomar un poquito el sol? Pues como yo reivindico un poco esta parte, porque esto es gratis y es fácil de hacer. Y no va a romper tu productividad. Hombre, si tienes una reunión a primera hora de la mañana y se te va a alargar la reunión, bueno, pues cuando termine la reunión.
No hay una hora exacta, ¿no?, per fer-ho, però com més aviat millor.
Exacto. Es como, lo ideal sería, si ya nos vamos al mundo ideal, sí, lo ideal sería poder presenciar el amanecer. Esto sería lo ideal. Y poder ver cómo el sol, ¿no?, se eleva en el horizonte, claro, y poder recibir directamente, o sea, ver directamente ese sol que a esa hora no es peligroso, o sea, nosotros no podemos mirar el sol mucho, ¿eh? Pero antes de que salga, digamos, antes de que tengamos la bola amarilla, ¿no?, en el cielo, esa coloración de las nubes, todo esto sería lo ideal. Pero claro, esto a mí tampoco me da tiempo a poder hacerlo. Esto en el mundo ideal, pues sería genial. Hay personas que, por ejemplo, en verano lo hacen, ¿no? En verano pueden ver el amanecer, en verano ven más atardeceres, en verano están más al aire libre y a veces, por ejemplo, cuando nos vamos a la playa o cuando nos vamos a... si vamos a un bungalow o algo así, ¿no?, o vamos a camping, aquí normalmente la gente se despierta con la luz y luego tampoco alarga mucho. O sea, en verano también nos acostamos más tarde, pero es verdad que si estás en un camping es como, tampoco te... no ser que vayas con amigos y hagas fiesta y tal, me refiero, con niños o familia o tal, también es como que te acuestas un poco. Fíjate que en verano mucha gente duerme mejor porque de alguna manera está más tiempo al aire libre, más tiempo en contacto con la luz natural y más en contacto con su ritmo circadiano. Por lo tanto, la melatonina aquí está feliz.
Clar, deies que la llum és importantíssim per la nostra salut, ho hem comprovat. També vull parlar de... Hem parlat del descans de la llum, però també de l'alimentació. És un típic tòpic, sempre surt en aquest espai. I crec que aquí la pregunta és molt clara. Com podem sincronitzar aquests ritmes circadiaris dels que estem parlant per potenciar la nostra energia durant el dia?
Claro, es que fíjate, si estamos diciendo que la luz es importante, tenemos también que tener en cuenta que tampoco podemos comer a cualquier hora del... O sea, comer a cualquier hora del día no nos va a sentar igual de bien. Si lo pensamos, por ejemplo, desde el tema que nos puede hacer coger peso, etcétera, algo que ya sabemos todos es que mientras más tarde cenemos, esa cena no solamente nos va a sentar peor, sino que seguramente nos engorde un poquito más. A nivel circadiano, fíjate, algo que realmente lo hacían nuestros tatarabuelos y nuestros ancestros, no lo han hecho siempre, es intentar comer durante el día, o sea, me refiero, mientras sea de día, o sea, ahí si nosotros recibimos el alimento, lo vamos a poder tolerar y metabolizar mejor. Esto, a nivel práctico, no siempre es igual de fácil, ¿no? Pero el hacer un desayuno, hay algunas personas que dicen, las personas que se levantan muy, muy, muy tempranísimo, dicen, ojo, es que yo me levanto tan temprano que no me entra nada.
Claro.
Claro, es que todavía nos está costando, o sea, el cuerpo, puede ser que a nivel digestivo el intestino ya empiece a despertarse, porque el intestino tiene una franja horaria, digamos, de despertarse, desde más o menos entre las 6 de la mañana, las 8 o así, ¿no? Que es cuando la mayoría de las personas van al baño, siempre como en esa franja. Hay otras personas que van en otro momento, ¿eh? Pero más o menos casi todos tienen como esta, ¿no?, esto en común. Pero a veces el aparato digestivo, la sensación de apetito aparece un poquito después y es normal. Uh-huh. O sea, esto, las personas que se levanten sin hambre no necesariamente deben forzar desayunar tan, tan temprano. Hombre, depende de cómo tengas luego el día, si no vas a tener tiempo de comer y si tu día va a ser muy exigente, a lo mejor, pues yo qué sé, comes sin hambre. Pero no nos interesa más... Podemos retrasar en este caso un poquito el desayuno cuando sí sea de día. A algunas personas les va mejor en el descanso de las 11 o así, por ejemplo, desayunar. Luego, pues a mediodía no hay mucho que decir, porque a mediodía, pues bueno, es como un día, o sea, es un momento, ¿no?, en el que hay pues mucha luz, etcétera. Entonces también el cuerpo a nivel digestivo tiene como una capacidad de producción enzimática maravillosa. Pero por la noche, que es cuando el cuerpo va apagando los controles centrales, nos pasa un poco como por la mañana en estas horas muy, muy tempranas, que el cuerpo ya como va cerrando, ¿no?, y va como dificultando también como esta capacidad, ¿no?, de metabolización, esta producción enzimática, etcétera. Por eso a veces hay personas que las cenas muy pesadas les cuesta mucho como luego digerirlas por la noche y duermen mal y están, ¿no?, esto de cenar, pues yo qué sé, imaginémonos, ¿no?,
lentejas.
Claro, por ejemplo, algunos alimentos tipo lentejas o sea, estos legumbres así como fuertes. O una noche buena, ¿no? Imaginemos que tenemos la noche buena o la cena de fin de año todos los días del año. Pues claro, esto lo hace complicado, ¿no? Tener muchas cenas, muchos eventos, ¿no?, etcétera, lo hace complicado. Si nosotros pudiéramos hacer como nuestros vecinos europeos y adelantar un poquito la cena... Claro, esto en invierno es verdad que se nos ponen las 6 de la tarde y no es fácil, yo lo sé. Pero quiero decir, todo lo que podamos, o sea, si podemos en invierno, pues no cenar a las 10, sino cenar pues lo más cerca de las 9, lo más cerca de las 8:30, o sea, todo lo que lo podamos adelantar, incluso aunque sea de noche, va a ser mejor. Porque mientras más pase el tiempo... A nivel circadiano, el estómago, ¿no?, digamos, toda la parte digestiva va a ser más difícil, ¿no? Como decíamos, pues eso, emprender una digestión compleja.
Per tant, no és cap mite això que diuen que és millor sopar quan més aviat possible. Que molta gent es pensa que és un mite, que és una cosa
exacte,
que s'ha, no sé per què s'ha establert així. És real. Com més aviat sopem, millor.
Exacto, exacto. Y de hecho, claro, antiguamente, cuando no teníamos pues toda esta capacidad de electricidad en nuestras casas y se hacía de noche, pues fíjate, no lo hacíamos, además, como mucho a la luz del fuego o a la luz de velas, pero sí lo hacíamos, no como mucho, mucho más prontito. El problema es que, claro, en España tenemos en general, y eso que aquí en Cataluña no se cena demasiado tarde, ¿no? Que yo, como tengo pacientes de toda España, voy haciendo un poco como sondeo, y en algunos sitios se cena muy, muy tarde, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, que no se cena tan, tan tarde, sí que es verdad que, hombre, mientras más prontito, como tú decías, ¿no?, lo podamos hacer, es que vamos a notar que nos sienta mejor la cena.
Hem parlat de l'alimentació, del descans, de la llum, de seguida vull parlar de l'exercici, però tornant al tema del descans, una migdiada ens va bé o ens va malament per la nostra salut?
Una...
Dormir, per exemple, després de dinar, tumbarse 20 minutos, vale, por ejemplo, una hora, claro, depende mucho de la persona.
Claro, sí. Lo que sí que se ha visto es que normalmente justo después de comer tenemos un descenso. Antes hablaba, ¿no?, de una hormona que era la hormona del cortisol, que sí, la fabricábamos muy muy fuerte por la mañana, ¿no? Y esto es muy interesante porque se ha visto que por la mañana tenemos un pico muy alto, pero luego a medida del día va como bajando un poco, a como en torno a las 11 o así, tenemos como una pequeña caidita que justo coincide con esta hora que a uno le apetece un café.
Claro.
Si lo pensamos, es como, claro, te apetece un café, ¿por qué? Pues para volver otra vez a subir un poquito ese cortisol, que la cafeína pues para esto ayuda, ¿no? Vale, luego a las 12 o así tenemos como otro pico alto y luego justo después de comer tenemos una pequeña caída. Por eso a muchas personas les da sueño. Esto también depende un poco de la naturaleza de cada uno, pero a muchas personas les da sueño por dos motivos. Primero, porque notan como a nivel circadiano mucho más esta caída en los niveles de cortisol, que se da pues eso en torno a las 3, 4, 4 de la tarde o así, que además viene acrecentada con que pues cuando estamos digiriendo, cuando terminamos de comer, ¿no?, tenemos que hacer la digestión, claro, el cuerpo como que destina mucha energía a la propia digestión y entonces digamos como que va apagando de otros sitios y a veces apaga un poco de aquí, ¿no?, digamos de la parte más mental, cognitiva, entonces nos entra como este sueñecito, ¿no? Entonces, en estos casos, hacer un poquito de descanso va bien. Porque, o sea, no es que... Se dice normalmente que lo que tú tomes, duermes en la siesta, no lo recuperas, o sea, no se puede sumar a lo que tomas por a lo que duermes por la noche. Pero sí que es verdad que es un momento en el que en algunos cuerpos hay como un apagado, ¿no? Digamos, es como que necesitamos bajar, estar en servicios mínimos.
Modo avión.
Modo avión, ¿no? Entonces, 15 minutitos, 20 minutitos, es más o menos esta curva, ¿no? Uh-huh. Hacer unas siestas muy, muy largas, a muchas personas cuando las hacen, hombre, si estamos enfermos, yo qué sé, pues claro, es que aquí estamos somnolientos todo el rato, ¿no? Pero si estamos bien, vemos que ciertas cenas muy, muy largas, siestas muy, muy largas, no sientan del todo bien. Pueden tener otro, o sea, como un efecto más bien contraproducente. Pero 15 minutitos, 20, si a alguien le apetece, ¿no?, está bien porque, bueno, pues nos hace estar así un poquito en letargo en un momento ya de bajada, digamos, de la energía, de estas hormonas energéticas, ¿no?
Ho dèiem abans, hem de mencionar també el tema de l'exercici, importantíssim per la nostra salut. ¿Hi ha un moment ideal del dia per fer exercici segons els nostres ritmes circadiaris?
Pues sí, porque mira, a veces el ejercicio yo sé que lo hacemos cuando podemos y cuando uno termina el trabajo, pues va al gimnasio o antes de ir a trabajar va al gimnasio. O sea, yo sé que esto se encaja, pero en un mundo ideal, ¿no?, de nuevo, y esta información siempre está bien saberla, lo ideal es, tenemos dos momentos del día muy, muy interesantes, ¿no?, a la hora de ejercicio físico. Uno, que es más, a primera hora del día. De hecho, hay muchas personas que se sienten muy bien y por eso lo repiten, ¿no?, que antes de ir a trabajar van al gimnasio o que antes de ir a trabajar se van a correr, por ejemplo. Esto es como muy típico, ¿no? No es para todos, pero hay personas, ¿no?, que les gusta mucho. Son más como, ¿no?, mañaneros, por decirlo así, y les gusta mucho. Claro, en este momento que tenemos ese pico de cortisol y ese pico de testosterona, es un buen momento, por ejemplo, para hacer ejercicios de intensidad. Entonces, correr puede ser interesante, pero también a lo mejor hacer un poquito, ¿no?, de cardio en el gimnasio puede ser interesante. Uno se da una ducha y ya luego se va a trabajar, porque como tenemos niveles más elevados de testosterona, son buenos momentos para fabricar músculo. Esto, por ejemplo, en el mundo de los deportistas lo tienen súper claro. Los deportistas, claro, que se dedican a esto, obviamente, pues ellos tienen como digamos, como un calendario, ¿no?, o como una agenda diaria, ¿no?, de qué cosas hacer, si hacen más cardio, más fuerza, según qué momento del día, para optimizar la creación de músculo o optimizar, pues a lo mejor si necesitan más trabajar la elasticidad o necesitan pues hacer otro tipo de, ¿no?, de trabajo más físico. Entonces, hemos dicho, a primera hora de la mañana es fantástico, es un momento para hacer ejercicio de alta intensidad porque el cortisol y sobre todo la testosterona está alta, y también por la tarde en torno a las 5, en torno a las 6, o sea, un poquito antes de que caiga el sol. Es verdad que en invierno es más 5 y luego en verano pues podemos alargarlo un poquito más. También es un buen momento para las personas que pues les gusta hacer ejercicios de fuerza, les gusta, ¿no?, como trabajar un poquito la parte más muscular, tanto mujeres como hombres. Aquí también es muy interesante. Claro, no todo el mundo a lo mejor a las 5 está como disponible, depende de cómo sea el horario, pero bueno, yo por decir así, horas. Y luego si nos vamos más tarde, aquí por ejemplo sería más interesante algo más que sea de estiramiento y que esté relacionado un poco también con la relajación. Entonces muchas personas, por ejemplo, que van a yoga un poquito más tarde, a partir de las 8, a partir de las 9, o sea, a partir de las 8 a las 9 no es buena idea, yo ya se lo digo a la gente, hacer kickboxing y cosas de estas.
Claro.
Porque claro, te vas con un subidón a casa que luego no duermes, es como te pasa con los niños pequeños, ¿no? Pero si vas a hacer, por ejemplo, algo así que sea un yoga, que también se trabaja y también hay parte muscular, pero siempre en las clases de yoga, en los sitios donde saben un poco poquito del tema, siempre, incluso en gimnasios, pero si saben un poquito, ¿no? Siempre hay luego al final un pequeño tiempo, que a veces es hasta media hora, ¿no? Así, donde se hace ya un poquito más de estiramiento, un poquito de meditación, como para ir bajando precisamente toda esta, ¿no? Toda esta actividad, ¿no? Toda esta parte que del principio que puede ser más de calentamiento, más de movimiento, etcétera.
Per tant, pel que fa a l'esport, a primera hora del matí exercicis d'intensitat, a la tarda, a partir de les 5 o les 6, i ja si ho volem deixar pel vespre, exercicis més d'estiraments i relaxació.
Sí.
I de l'esport al cicle menstruals. Sí que m'interessa molt saber com interactuen en aquest cas els ritmes circadians amb el cicle menstrual d'una dona.
Sí, porque fíjate, es como cuando ya metemos el ciclo menstrual, entonces aquí tenemos dos ciclos, ¿no? Por un lado el circadiano, claro, que decíamos 24 horas, y por otro lado el ciclo menstrual, que dura más o menos pues como unos 28 días o así, ¿no? Que sería estaría dentro de los ritmos infradianos, que son ciclos más largos. Lo que sí que hemos visto es que, por ejemplo, claro, las mujeres a lo largo del ciclo menstrual pasamos por distintas fases. Uh-huh. Normalmente casi todas las autoras coinciden, ¿no?, en separarlo como en cuatro fases, ¿no? En una fase folicular, ovulatoria, que podrían estar un poco juntas, pero bueno, una fase lútea o premenstrual y luego la fase menstrual, ¿no? La regla. Entonces, si por ejemplo empezamos por la primera, por la de la regla, que es como día uno, ¿no?, y el principio, claro, aquí nosotros tenemos niveles muy bajitos de estrógenos y muy bajitos de progesterona, y esto está también relacionado con nuestra producción de melatonina, la capacidad de descanso. Por ejemplo, hay algunas mujeres que cuando están con la regla notan que a nivel circadiano por las noches descansan un poquito peor o tienen muchos más sueños, ¿no? Es como que de alguna manera también nuestro ritmo circadiano afecta al ciclo y el ciclo afecta al... O sea, están como interrelacionados, ¿no? Entonces, mujeres tienen como más sueños más movidos o a veces pesadillas o más vívidos y el descanso es un poquito peor. Esto sobre todo pasa los primeros días, ¿no?, del ciclo. Luego, a lo largo de la fase folicular y ovulatoria, aquí es interesante porque esta primera subida que decíamos por la mañana de cortisol y de testosterona, cuando además se nos suma con nuestra subida estrogénica que tenemos durante pues toda esta fase, cada día vamos subiendo hasta llegamos a la ovulación, que sería el máximo, se suma, y entonces, claro, esto es un momento perfecto para tener, o sea, aquí para hacer cosas retadoras, ¿no? Entonces, a nivel de hacer cosas que cuesten, cosas que nos saquen de la zona de confort, cosas que requieran mucha energía mental, energía física, son, por ejemplo, perfectas, porque esa curva, ese ascenso que tenemos por la mañana, en las mujeres es mucho más potente incluso que en los hombres. Uh-huh. Sería como un buen momento, pues por ejemplo, si estamos preparándonos, yo qué sé, ¿no?, físicamente para algo, ¿no?, estamos entrenando muy fuerte y tal, ese momento sería como para llevarnos un poquito más al límite, como para hacer las cosas un poquito, intentar batir nuestras marcas, ¿no?, por ejemplo. Y si estamos hablando, pues yo qué sé, más del trabajo, más de tal, bueno, pues como decía, ¿no?, ponernos los retos y las cosas que para las que necesitemos más testosterona o que necesitemos como un poquito más de valentía, ¿no?, la testosterona también nos lleva a esto. Bueno, pues es buen momento, ¿no?, para organizarlo por ahí. Si luego, por ejemplo, estamos hablando de en la fase lútea tenemos un ascenso en los niveles de progesterona, que primero empiezan como a subir, y luego empiezan como a bajar, hasta que llega la regla, ¿no? Entonces, a nivel circadiano, sabemos que la progesterona y la melatonina están muy relacionadas. De hecho, la progesterona es como una hormona muy zen. Esta irritabilidad que siempre se dice que se tiene en la fase premenstrual, en realidad se tiene al final de la fase premenstrual, cuando la progesterona empieza a bajar, cuando nos está faltando progesterona. Entonces, claro, aquí, pues eso, tenemos menos tolerancia al estrés y menos tolerancia a muchas cosas, ¿no? Entonces, esto sobre todo pasa un poquito antes de la menstruación, ¿no?, porque pues nos falta justo esta hormona. Entonces, aquí, por ejemplo, es interesante permitirnos descansar. Uh-huh. Si vamos viendo en la primera parte, o sea, justo desde la ovulación hasta... Es un poco complicado, pero más o menos si me vais siguiendo, como entre la ovulación y la menstruación, los primeros días, ¿no?, aquí va la progesterona como subiendo, y es un buen momento pues para descansar, para ir poniéndonos, reponiendo fuerzas, porque luego nos va a ir faltando progesterona y a lo mejor dormimos peor, estamos más hinchadas, estamos más irritables, ¿no? Entonces aquí habremos necesitado un poquito, ¿no?, como de descanso para llegar bien como a este momento. Y claro, luego llega de nuevo la regla y pues vuelta otra vez al ciclo.
Hem parlat de la importància de l'alimentació, descans, de la llum, de fer exercici, però entenc que en tot plegat també influeix molt la salut mental i el benestar emocional, no?
Claro, porque el sincronizarnos con nuestro ritmo circadiano no solamente influye, como decía, ¿no?, a nivel de energía, que he puesto como mucho, ¿no?, mucho énfasis en la energía, en el descanso, ¿no?, hablando del cortisol y de la testosterona, sino que también influye en la producción de serotonina, en la producción de endorfinas. Y al final estos son neurotransmisores, son neurohormonas que influyen en nuestra salud mental, en nuestra salud emocional, en la sensación de sentirnos completos, de sentirnos con un propósito, ¿no? Justo cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos depresión, cuando tenemos así como bajón emocional, ¿no?, y sentimos como que el mundo nos come, justo nos faltan estas hormonas. Entonces, ¿cómo podemos fabricar estas hormonas de manera natural, estos ansiolíticos naturales? Bueno, pues sabemos que sincronizarnos con nuestro ritmo circadiano mejora la salud mental. Hay muchísimos estudios de estos. ¿Cómo? Pues precisamente porque fabricamos estos ansiolíticos naturales, estas hormonas de la felicidad, ¿no?, del amor, de la tranquilidad, ¿no?, de, al final, de la sensación de plenitud.
A moda de resum, com m'agrada fer sempre al final de cada secció, descansar, superimportant, exposar-se a la llum solar quan sigui natural, en el cas de que algun oient no ho pugui fer, doncs dedicar 2, 3, 4, 5 minuts al que et pugui a la llum natural del dia, sobretot pel que fa a l'alimentació, menjar durant el dia, sopar el més aviat possible. Pel que fa a l'exercici, si volem fer exercici d'intensitat, ho hem de deixar per primera hora del dia.
És lo mejor.
Si no, a les 5-6 de la tarda encara ens ho acceptes una miqueta, però a partir del vespre, quan ja es va fent fosc, exercicis d'estiraments i de relaxació, i sobretot donar molta importància a cuidar la nostra salut mental i el nostre benestar, tot plegat per sincronitzar-nos amb el ritme circadiaris. Interessantíssim, és el que et dic sempre, cada dia s'aprèn una cosa nova i és un plaer poder-te escoltar una vegada al mes. Marta León, psiconeuroimmunoendocrinòloga. Aquí també podeu trobar les xarxes amb l'arroba foodgreenmood. Marta, ha estat un plaer un dia més. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Ràdio Estel.
Si una parte de ti quieres tener casa ya, pero la otra necesita entender bien la hipoteca...
Con la que está cayendo, ¿qué hago? ¿Fija, variable o mixta?
Hipoteca con todo Banco Sabadell. Con la agilidad de un banco online y los especialistas de un banco experto. Calcula tu cuota en bancosabadell.com/hipotecas.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Escolta allò que et ve de gust quan a tu et vingui de gust. I si sona bé, és que és Ràdio Estel. És l'app de la teva emissora de referència. Perquè ens escoltis en directe, perquè t'enganxis als nostres podcasts, perquè et descarreguis els àudios que més t'interessen. Tant per iPhone com per Android. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Canto per anar un falar. Canto per anar un calar. Eu canto per expulsar. I canto pra depois deixar...
Això que estem escoltant és un dels temes de Timbre, el nou disc de Salvador Sobral, que marca el retorn del músic i cantant portuguès. El nou àlbum inclou 11 cançons originals noves, entre elles el primer avançament que va veure la llum a finals de setembre passat, el single El Llegar, un sorprenent duet amb Jorge Drexler. Els altres 10 temes els ha escrit en col·laboració amb Leo Aldrey, que també signa la producció de l'àlbum. A Salvador Sobral segurament el coneixereu perquè va ser el guanyador del Festival d'Eurovisió l'any 2017, donant per primera vegada la victòria victòria a Portugal, al seu país, i a més, aquest dissabte serà un dels artistes que actuarà a la gala dels prestigiosos Premis Goya. Salvador Sobral, molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies per convidar-me a la Ràdio Estel.
Escolta'm, aquesta música que ja fa uns dies que sona, de Timbre, com estàs? Quina rebuda està tenint el nou disc?
Mira, els discs no es venden, eh? Això és una cosa que està molt clara. Crec que he vendut en les botigues, no sé, 20 discos, i 10 ma mare ha comprat, doncs és això. Discs ja no es venden, i això és una mica trist, no? Sí que ven en els concerts, que la gent vol com... no sé, fer una selfie o alguna cosa, doncs compra això, no per escoltar-ho, perquè ja no s'escolta disc, però per tenir com una firma, no? Però està marxant molt bé en el sentit en que tengo muchos conciertos i això és perfecte.
Ara em deies, el disc ja no es ven i fa molta llàstima, és veritat que fa molta llàstima. En aquest sentit, creus que la plataforma digital ha remogut tota la indústria musical?
Només en aquest sentit, en tots els sentits. Eh? No és que la gent està escoltant Spotify i que jo estoy rico de l'Spotify. No. Recibo molt poquet d'això, de diners. Saps? És horrible, però jo també l'utilitzo i jo escolto tota la música del món gràcies a Spotify. No? Mm. I això està bé, però per un altre costat és perillós.
Salvador, jo crec que t'ho han preguntat ja milers de vegades, però em ve molt de gust preguntar-t'ho.
Vinga.
D'on ve aquest català tan deliciós?
Mira, aquest català ve de Mallorca, que he viscut allà 2 anys, i després he estudiat aquí, he fet l'escola de jazz aquí, però l'accent mallorquí no m'ha sortit mai. Doncs és una mica de portuguès, amb mallorquí, català, és raro, però bueno, és el meu accent.
Sobretot m'han dit que ets un apassionat del jazz, eh? Del món del jazz.
Sí, d'escoltar-ho. Sobretot. Crec que la música que faig ara ja no té res que veure amb el jazz, però és veritat que la música, el jazz, em dona alguna cosa, em fa alguna cosa en el cos que ninguna altra música em fa. Mm. Sí, sobretot per la llibertat que tenim. El jazz, la improvisació, a mi m'agrada això com filosofia de vida, també. Llibertat i improvisació, i això m'encanta.
Sí, parlem d'aquest darrer disc que vas publicar el 29 de setembre del passat 2023, un disc que es diu Timbre. Per què Timbre?
Jo crec que el timbre, com concepte de color, no? Un timbre com un color de la veu, que és al final el que me fa diferent, no? El que me distingue. Des d'Eurovisió, que la gent que sap qui sóc, quan no m'escolta en la ràdio, sap que sóc jo. I això és com un orgull molt gran per jo, i és una cosa difícil d'aconseguir. Sobretot ara, perquè ja tot està inventat. Entonces, aconseguir inventar una voz diferent i un timbre que te distinga és un reto, i crec que ja estic allà. Doncs per això comencem també a capella el disc, per dir, això va d'això, no? Això va del timbre i vull contar-vos la història del meu timbre.
Precisament, entenc que és un disc una mica conceptual. Vols explicar això, la història del teu timbre, precisament. I els dos primers temes són Amor a capella i aquest Por qué canto, que estàvem escoltant abans. És una declaració d'intencions, aquest disc?
Totalmente, com un manifiesto de les raons perquè jo canto, perquè a vegades oblido, saps? Hi ha tanta cosa en aquesta indústria de que he de vendre entrades per un concert en Alemanya, o perquè he de tenir followers, i a vegades oblido de l'essència, que és el por qué canto, porque no quiero estar callado, porque también para callarme, i doncs si faig aquesta cançó sempre en tots els meus concerts, com que em recordo sempre de l'essència d'aquest ofici que faig. No?
Abans ho deies, vas participar a Eurovisió el 2017, i de quina manera? Em sembla que ets el participant amb més puntuació de la història d'Eurovisió, que és una barbaritat. A partir d'allà em deies, em va conèixer molt la gent, després parlarem d'Eurovisió, del que ha significat per tu, etc etc, i anirem escoltant cançons del nou àlbum, però sí em ve molt de gust preguntar-te si has rebut molta pressió a l'hora de guanyar aquell festival. Ara em deies, no? Necessito molts followers, he d'omplir els concerts...
Sí. Bueno, una cosa que és veritat és que quan he guanyat, com estava molt malalt, no sentia aquesta pressió directament. Però és veritat que després tothom és el teu públic, no? tothom coneixia, hòstia, el guanyador, hem d'anar al concert i no sé què. I clar, cobrava molts diners en els concerts, perquè és així. I clar, la gent ja de cop ja hem començat a tenir una, com un filtratge del públic que en veritat li agrada el que faig jo, la música, que no és òbvia, no és una música de masses, és una música de nicho. I doncs hem tingut aquest filtratge i ara el que me ve a escoltar ve perquè li agrada la meva música i no perquè sóc famós d'Eurovisió. Estava pensant en aquesta cronologia de Barcelona, que després de guanyar Eurovisió hem fet un festival que es diu Pedralbes, el Festival de Pedralbes, sí. I teníem 1.600 persones. I això és molta gent.
Moltíssima.
I clar, el temps va passant i vaig tornar a fer el Pedralbes i tenia 600 persones. I això no és fàcil, eh? I el diners no és el mateix, el públic no és igual tocar per tanta gent. I ara hem començat com a pujar. Perquè ara és el meu públic i la gent que li agrada i mi entrevista en la Resistència, no sé. I com la gent ja sap qui sóc i el que faig. I ara en el Liceu tindrem otra vez 1.600 persones, però estàs dedicada, de veritat.
Diu el Liceu perquè, atenció, aquesta nit, Salvador Sobral té el concert presentació a Barcelona, al Gran Teatre del Liceu. Què significa per tu tocar el Gran Teatre del Liceu?
Pues és surrealista. Dic no estava ningú altre disponible, saps? Una estrella d'estes disponibles i me llamaron a mi. Molt raro, he somiat moltes vegades. He somiat també aquesta nit en això. És raro perquè jo quan estudiava aquí jazz anava a l'òpera allà i no m'imaginava mai. No sabia ni que feia concerts que no era òpera o clàssica allà. Doncs estar allà és això, surrealista, i tinc molta por.
Sí?
Sí, molta por, però és una por que no restringe, sinó una por que és activa, no?
Són els nervis aquells.
Sí, adrenalina, por, que això és boníssim pel concert.
Un disc que ens presentarà aquesta nit al Gran Teatre del Liceu, Salvador Sobral, i que sona així. Un disc Timbre on escoltem 7 temes en portuguès, 3 en castellà i un, com aquest, en francès.
Sí.
Per què aquesta varietat musical de llengües?
Jo crec que la meva obsessió, la meva primera obsessió és la música i després les llengües. Soc obsessionat amb les llengües, xerrar, totes les llengües possibles, tots els accents possibles, i crec que és per la mateixa raó, que és comunicar amb l'altre, no? Comunicar amb una altra persona i entendre l'altre. Això m'encanta. I per això he estudiat també en psicologia abans tot. I l'altre m'encanta, i comunicar amb l'altra persona és com una cosa que m'apassiona, de veritat.
Deien portuguès, castellà i francès. Les tres llengües tenen la mateixa musicalitat?
No, per res. Jo quan estic pensant en una cançó, no sé, més romàntica, com sóc nòvio d'una francesa, doncs aquesta llengua francesa és més romàntica i vull fer cançons romàntiques amb això. Si és més tropical, doncs crec que en castellà em surt més fàcilment perquè tinc molts amics venezolanos i latinos en general, i el portuguès doncs és la meva llengua mare, íntima i personal, no?
Escolta'm, has col·laborat amb artistes com, abans ho dèiem, Jorge Drexler, Silvana Estrada, Luisa Sobral, Bàrbara Pravi, que l'estem escoltant en aquesta meravellosa cançó. Què t'aporta una col·laboració en un disc propi?
Bueno, he de dir que m'aporta molt per el meu ego, que me diguen que sí, és veritat que m'aporta molt, i autoconfiança i tot això, però diferents timbres en aquest disc són importantíssims, i quan estic cantant amb algú, aprenc moltíssim. He après tantíssim cantant amb la Sílvia Pérez Cruz, I clar, és, això és una sinergia, no? I és com una simbiosi d'inspiració quan cantes amb algú. És molt bonic.
Dèiem col·laboracions, com per exemple amb Luisa Sobral. Aquesta col·laboració, sí que t'ho he preguntat, com ha estat aquesta col·laboració, com ha anat aquesta col·laboració?
Ha sigut raro a l'inici, perquè és la primera vegada que la meva germana canta algo meu. Sempre sóc jo que canto algo d'ella, o cantem tots dos una cançó d'ella, i quan arriba a l'estudi dic, hòstia, ella cantarà una lletra meva i una música meva, és la primera vegada. Doncs comença a dir-me síndrome de l'impostor, dic, hòstia, la cançó no està bé, saps? A ella no l'agradarà això. I dius, què dius? M'encanta. És la meva germana, però clar, la meva germana major, no.
Hi ha algun més sinceritat que mai?
Sí, sempre. Ella, amb tot, en sa vida, sigui música o sigui ropa o la meva filla, saps? Jo li crido sempre per demanar si coses de parentalitat, perquè ella té 4 fills, saps? Doncs és veritat que hi ha més sinceritat que mai, sí.
Fins a quin punt la música us ve de família?
El meu pare em diu, mare, no, el teu pare és músic o la teva mare? Bueno, la meva mare no, del tot. De fet, no la deixem cantar a casa, una mica dictadura, però... el meu pare és antiquari, però és un amant de la música com no he vist mai ningú. Fins al dia d'avui no conec ningú que ami tant la música com el meu pare. Però és músic de professió, la qual l'ajuda, perquè no sent cap frustració, no sent obligació de guanyar diners, doncs tota aquesta frustració de l'indústria no la coneix. Conoce solo la bellesa de la música i aquests viatges en cotxe que ens feia cantar els Beatles, que ens feia fer harmonies de veu, que ens explicava les lletres de les cançons. Tot això ha sigut essencial en la nostra educació musical, no?
Avui estem presentant el disc de Salvador Sobral, Timbre, que fa que actuï aquesta mateixa nit al Gran Teatre al Liceu de Barcelona, però a més estic molt content de tenir-lo avui a l'estudi de Ràdio Estel, perquè no sempre es té no només un cantant, un artista amb el nivell musical de Salvador Sobral, que va guanyar el Festival d'Eurovisió 2017 amb xifres rècord, sinó que, a més, aquest dissabte, Salvador, actuaràs a la gala dels Goya.
Sí.
Què és per això, tu? Per això per tu?
És raro, també, perquè és com el Liceu i los Goya en 4 dies.
És bèstia, eh?
Sí, és com jugar a la final de la Champions i a la final del Mundial en 3 dies. És molt raro. Després d'això, no sé, entraré en depressió, perquè, saps? És com... lo de los Goya encara no estic com... Lo del Liceu ja estic una mica més acostumat, però los Goya, això, saps? És la primera vegada que un portuguès va allà a cantar. I el mateix, sento, hòstia, els altres artistes no estaven disponibles o què? Què ha passat? Saps? Com és possible que em cridi això, saps? Però ja veurem.
Tu creus poc?
No, jo sé que canto bé, però hi ha molta gent que canta bé, saps? Molta gent aquí en aquest país que canta bé, saps? Però sí que sé que canto bé, però és l'única cosa que sé fer.
Escolta'm, els Goya, què et veurem cantar?
Hòstia, no puc, si no, saps? No? L'organització allà són durs, eh? Això, si t'hi dic ara, és com fora.
Màximo secreto,
fora, eh? Saps? Cridem el Setangana, saps? Perquè no es pot dir res, has de tenir... Alerta amb això, alerta amb el que... Te vas a poner en l'alfombra roja. Jo, alfombra
això
roja?
També?
Digo, la última vez que fui a la alfombra roja fue en Eurovisión. Pensaba que nunca más volvería a una cosa de esas. Pero mira, tornem a la alfombra roja.
Te dic que parlaríem d'aquell 2017. Parlem d'aquell 2017.
Si un día alguien pregunta por mí, dices que viví para te amar.
Abans parlàvem de Luisa Sobral. Aquest tema el va escriure ella.
Sí, en un parell de minuts.
En un parell de minuts?
10 minuts així. Hòstia, he d'escriure això per la televisió que m'han demanat i el plazo caduca avui, saps? Pum, i el va escrit així.
Què sents quan escoltes a dia d'avui una cançó com aquesta?
No, una cançó com aquesta o aquesta cançó?
Aquesta cançó.
No és fàcil respondre això perquè hi ha tanta... hi ha massa bagatge en aquesta cançó, no? És una cançó que m'ha fet descobrir el món i que ha fet el món descobrir jo, no? Doncs, he passat una estona difícil amb aquesta cançó perquè és dur per un artista ser conegut només per una cançó. No vull ser un one-hit wonder, no? Doncs he tingut com un any i mig que no la cantava als concerts i la gent es posava trista. I dic, hòstia, jo no vull que la gent estigui trist, però no vull dependre d'aquesta cançó. Doncs he començat a tocar-la a vegades i ara la canto sempre, saps? Dic, si Bruce Springsteen canta Born in the USA sempre, perquè no vull cantar jo, saps? He de cantar-la, tio. Paraules d'amor sempre l'ha cantat el Serrat. No? Uh-huh. Sí, hem de fer això.
Saps? Et va costar molt trencar els murs de que la gent et conegués només per aquesta cançó?
El que ha sigut més, diguem, challenging és separar-me d'això i de dir als programadors dels festivals de jazz, que són snob, no sé què, que és un guanyador d'Eurovisió, però és cantant de jazz. És com el posicionament. Això sí que de prestigi i tal, que ha sigut un camí, però feliçment que tinc gent que treballa amb jo, que treballa molt bé i que entiende també això. Perquè tampoc quiero rechazarlo. Pero quiero estar en un lugar de prestigio de un cantante y no solo el guanyador d'Eurovisió. Doncs aquest posicionament ha sigut duro i encara seguim treballant amb això, però, hòstia, tocar en el Liceu crec que ja dona un posicionament de, ok, no és només això, sinó és altres coses també, i en altres països també he sentit això.
Abans et preguntava per les xarxes avui dia, però clar, quan surts d'Eurovisió, et costa gestionar tot el que t'ha passat?
Jo, quan estava allà, estava molt malalt i no tenia ni smartphone, tenia un Nokia que he tingut com 3 anys després, doncs no sabia res de les xarxes, ni de la gent d'ahir, ni res. I després m'he adonat compte que necessitava això. Una vegada que he comprat un smartphone i que faig les xarxes, que és molt delicat, perquè jo les faig amb molta ironia, perquè això em pareix irònic xerrar per un telèfon, saps? Doncs faig els vídeos i tot el contingut digital ho faig amb molta ironia, i com sóc jo, no? I cantant a vegades, i això m'ha ajudat molt, també a vendre els concerts i a tenir públic. Això és importantíssim i és una herramienta a la qual estem obligats a utilitzar. Ja, a mi m'agradaria no fer-ho, però he de fer-ho.
Com saps, són en marxa molts festivals que preparen els seus països per tal de portar nous cantants a Eurovisió. No sé si n'has seguit algun o no. Sí, com sigui, com veus el panorama musical eurovisiu el 2024?
Hòstia, és que no tinc idea perquè no veig mai, perquè estic sempre tocant, gràcies a Déu, sempre estic tocant i treballant i no ho he vist. I la gent em demana, què penses del representant de l'Espanya? És que no tinc idea de qui és, saps? Per Espanya sí m'agradaria que portassin algú diferent que cantassi en euskera o que cantassi en català. No? Això em pareix interessant, no? Mostrar una altra Espanya, perquè Espanya són moltes Espanyes. I això m'agradaria. Si hi ha algú... Jo vaig fer el festival aquest, com es diu, per portar algú a Eurovisió. Com es diu?
Benidorm Fest.
Jo he fet el Benidorm, m'he anat allà a cantar, sí, perquè la Warner Music m'ha obligat una mica. I he anat allà i dic, hòstia, hi havia unes noies que cantaven en gallego. Dic,
sí, estan xungueres.
Clar, jo vaig per elles, voy por las gallegas, tal. Perquè em pareix interessant, perquè Espanya no és solo españoles, no? Entonces, però, bueno, al final no han enganyat i no han anat a...
Està molt bé que ho diguis, perquè aquest any s'havia presentat Roger Pedrós, s'havia presentat Sofia Coll cantant en català, i cap dels dos ha aconseguit guanyar.
Més fàcil guanyar Eurovisió en català que guanyar el Benidorm, ja et dic jo.
Tio. Digueu tu, Salvador, digueu tu, aviam si et fan cas d'una vegada. Sigui com sigui, Salvador Sobral, que ha tret aquest nou disc, aquest timbre, publicat ja des del 29 de setembre. Avui el tindrem amb una parada espectacular a Barcelona, al Gran Teatre del Liceu. El dissabte el tindrem també a la gala dels Goya, del cinema espanyol. Salvador, per últim, sí que et vull preguntar si tens projectes en ment.
projectes en ment, faré algunes participacions amb orquestres i big bands, però estic focant per una vegada en la meva puta vida en la meva carrera i el meu disc, que no faig mai això, perquè, hòstia, ara un... Ah, bueno, he oblidat que cantaré Bola de Nieve en Sevilla també, però m'agrada tantes coses i cantar en francès, ara Jacques Brel, ara boleros, ara... mariachi, no? Monté una banda mariachi, de repente. Saps? Perquè m'agrada tot. Jo volia fer hip-hop també, saps? Però ara crec que ja fa un any o alguna cosa així que dic, no, he de fer els meus concerts amb timbre i focar-me una mica en això. Però crec que ja el proper any ja estaré com fent clar, altres projectes.
Saps? Ara acabes de treure passat setembre, sí. Acabes de treure timbre. Jo sempre dic que hi ha dos tipus d'artistes, no? Els que treuen disc i els pregunto, ja estàs pensant en el proper projecte? I normalment em diuen, no, que vull gaudir d'aquest projecte i després ja ho pensaré.
Sí.
O els que em diuen, sí, jo ja, és que no puc parar màquines.
Ja, no, ja he fet una residència,
sí?
per escriure noves cançons, però per al meu projecte.
Val.
Saps? La veritat és que no ha marxat molt bé. No estic molt inspirat perquè encara estic en la folia de la gira, no? Però he d'escriure noves cançons, això va així com dius tu, a tope.
Salvador Sobral, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia com avui a la caravana de Ràdio Estel, un plaer, que vagi molt
gràcies,
bé.
Moltes gràcies.
En las curvas de la carretera perdimos el último retorno. Dos almas buscando llegar a otro lugar, expectantes y cautelosos, persiguiendo luces en la niebla. Siempre nos dio igual. Todos los propósitos cambian de forma al llegar. En las curvas de la carretera perdimos el último retorno. Dos almas buscando llegar a otro lugar. Y si nos perdemos, no hay mayor peligro. Seremos testigos haciendo equilibrio entre lo que somos y lo que creímos ser.
Radio Estel. Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.